Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més.
5 minuts més!
És dimecres 10 de desembre del 2025, un dia que comença de nou amb el cel completament serè, amb presència de boires, temperatures més suaus i, en definitiva, amb l'anticicló Dani Ramírez com a gran protagonista.
Aquest dimecres no ens portarà cap canvi de temps important. El més destacable és que aquesta matinada pràcticament no ha glaçat enlloc. A l'interior ni al Pirineu només trobem aquella zona tan freda de Das, l'aeròdrom, a tocar del Segre, amb 2 sota 0, però la resta de temperatures són positives. Per exemple, un grau a Olost, a Lluçanès, també a Mieres, un de positiu, aquestes serien les més fredes, i bé, 2-3 graus, per exemple, a Vic i a Olot, 2-3 graus també, a més de 2.000 metres, al Pirineu, a la Tosa o a Núria, 3 de mínima, positius. Hi ha inversió tèrmica, es manté aquest cel poc ennuvolat en general, però també amb boires a les comarques interiors, sobretot cap a Osona, punts de la selva, i de dia no descartem també alguns núvols baixos arran de mar, cap a la Costa Brava. En principi el temps no canvia, per tant, tot igual, màximes de 14-18 graus, puntualment 19, i un dia doncs suau pel que fa a temperatura amb aquesta nit que no està tan freda com en dies anteriors. Hi ha hagut mínimes per sobre de 10, 11, per exemple, a Palamós, a Llançà o a l'Estartit. També temperatures poc fredes, tot i que Sant Miquel de Fluvià, la zona de Torroella, han arribat a 3 graus positius de mínima. Bé, el temps tampoc canvia els propers dies. El que sí que notarem és que la temperatura baixa un grau o dos cada dia. Dijous, demà, una mica més avall. Divendres, una mica més avall. Però vaja, no ve cap fred important. Sempre amb aquest anticicló, amb sol, núvols, clarianes, alguna boira, però no tindrem el cel totalment fred.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada que ens porten cap a una urbanització situada a Maià de Montcal i on cal una actuació urgent. L'Ajuntament de Maià de Montcal proposarà un nou projecte de reurbanització del Molí del Llorenç. A principis d'any pretenen presentar-lo als veïns que haurien d'assumir els costos d'aquesta fase inicial, que inclouria l'enllumenat, l'aigua, el clavegram i una depuradora provisional. Tot plegat té un cost superior al 1 milió d'euros que s'haurien de repartir entre una quarantena de parcel·les. Escoltem l'alcalde del municipi, és en Tavi Casadevall.
Que potser fent una primera fase seria més fàcil desencallar aquesta situació, motivar futures fases i que la gent que realment, que són els propietaris, han de portar una quota d'organització, doncs els hi posem una mica més fàcil, i en el cas de que hi hagi alguna parcel·la, algun propietari que no pugui fer front a aquesta despesa, l'Ajuntament pugui o bé adquirir o bé suportar el cost d'aquestes parcel·les que no es puguin urbanitzar d'entrada. No?
El Molí del Llorenç és una urbanització que es va construir de forma il·legal fa dècades als afores del poble, a peu de carretera a tocar de la Nacional 260. A Vallfogona del Ripollès, l'Ajuntament traurà a principis de l'any que ve un nou habitatge en lloguer assequible per frenar el despoblament. Es tracta de l'antiga caserna del poble, sobre la qual s'hi han fet diverses inversions per tal de fer-la habitable. Escoltem l'Esteve Font, és l'alcalde.
No tenim prou capacitat econòmica per poder fer habitatges nosaltres. Després el que necessitem és que la Generalitat o qui sigui, doncs, que ens ajudi, que ens apoyi per poder fer que els pobles així petits, que la gent pugui venir a viure, famílies amb nens.
Olot no implementarà una zona de baixes emissions al considerar que actualment és una mesura injusta per la ciutat. Des de l'equip de govern es mostren contundents en contra de la posició que voldria implementar la Generalitat. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, se'ns referma que primer ha d'arribar la variant i després es parlarà de la resta.
Nosaltres hem fet els estudis previs perquè així ho marcava la llei i per tenir completats aquests estudis que es demana la Generalitat, per saber en el cas que s'hagués d'aplicar Olot, doncs, quines opcions tindríem, però deixo molt clar que no implementarem una zona de baixes emissions Olot i que no en vull ni parlar fins que no hi hagi la variant.
Els nous pàrquings tancats de bicicletes ajuden a fomentar l'ús d'aquest vehicle d'una forma més segura, ho diu l'Ajuntament d'Olot, que continua prenent mesures per fomentar un model de mobilitat més sostenible i aconseguir una ciutat més pacificada. En parla el regidor de Mobilitat i Transició Energètica, Isaac Cribillers.
La bicicleta elèctrica doncs està a l'ordre del dia. És una bicicleta que generalment té un valor més elevat d'adquisició i també la bicicleta no elèctrica doncs pot tenir aquesta mateixa circumstància. Doncs aquest tipus d'aparcaments ajuden a que aquest ús es generalitzi perquè és més segur.
Avui hem sabut que un 10% dels arbres estudiats a Olot solen necessitar una fitxa exhaustiva d'actuació per possibles riscos. L'Ajuntament està fent aquests dies un estudi detallat de 49 arbres de la ciutat. Experts en arboricultura controlen l'estat d'arbres de diferents punts, com per exemple el Parc de les Mores, les Fonts de Sant Roc o l'Avinguda Aragó. Escoltem un dels tècnics, és en Miquel Soler.
La nostra funció és mitigar aquest risc. El risc no existeix en res, ni en els arbres, ni quan apagues el cotxe, ni quan cuines a casa teva amb gas, però sí que hem de mitigar el risc el màxim possible. En aquest sentit, valorem molt, per exemple, l'ocupació sota els arbres. Si hi ha una branca perillosa que si cau, cau al riu, no ens preocupa tant com si cau al mig d'un parc infantil.
Durant 4 dies, al voltant d'unes 26.000 persones han passat per la Fira de Nadal de Ripoll. Entre els actes destacats, la cantada de Nadales o el ball a càrrec de la dècada prodigiosa. Els paradistes, contents.
Jo crec que més. A mi, si més, no estic contenta. M'estan millor que l'any passat.
Jo et diria que és de les vegades que hi ha més gent. Jo crec que és això per al clima i això que també... Com que hi ha neu a la muntanya, les pistes estan obertes i ha pujat molta gent.
I on també ha sigut tot un èxit és a Camprodon, la Fira de la Puríssima ha omplert els seus carrers en un cap de setmana molt, molt, molt fort de turisme. L'alcalde Xavi Guitart destaca la implicació de tothom.
Quan la societat, no, quan les entitats, quan la gent es volca en un poble com és ara Camprodon, la veritat és que és fàcil organitzar, la veritat és que és un plaer organitzar amb tota aquesta gent perquè són gent que t'ho posen molt fàcil i realment a la plaça Santa Maria s'organitza sola, l'Espai d'Octubre també, aquí la Mancomunitat ens ha donat un cop de mà i avui agrair especialment tots els alcaldes de la Vall i tota la gent de la Vall la predisposició.
A Ogassa ja escalfen motors per celebrar un aniversari molt especial. El municipi ripollès es prepara per commemorar mig segle dels seus ballets tradicionals. L'efemèride arribarà el mes de juny de l'any que ve, però l'esperit de celebració ja es comença a notar. Escoltem l'Albert Solàs, l'alcalde.
És una tradició que s'ha fet sempre, jo vaig començar de molt joveneta, i per mi no fer els balls el dia de la festa és que falta alguna cosa, no? Són balls típics d'aquí d'Ogassa, i és això, que si no es fan és com els gegants. Si no es ballen els gegants o no es fan els ballets, sempre falta alguna cosa en una festa. I és molt important que la gent d'aquí a Ogassa balli els ballets.
Sentirem l'alcalde en el transcurs del nostre informatiu. Sentíem l'Anna, una de les persones encarregades de fer aquests balls. A Olot, la comunitat colombiana celebra la Noche de las Velitas. Es tracta d'una celebració que serveix per donar la benvinguda al Nadal. A la vigília de la Immaculada Concepció han fet una missa al Santuari d'Altura i a la sortida han encès tot d'espelmes i després han fet un àpat plegats. Es tracta d'una tradició catòlica colombiana que des de fa poc temps també celebren aquí.
Per nosaltres és celebrar el començament de l'època nadalenca. Doncs el que fem és això, cada família té les seves velites i aquest dia, la nit del 7 de desembre, sortim al carrer als veïns, als famílies i encendem les velites, fem un compartir.
I aquest cap de setmana han tingut lloc les tradicionals pujades dels pessebres als cims ripollesos. Sant Amant, el Taga i el Puig Estel, entre altres, ja tenen els betlems que engalanaran les muntanyes durant aquest Nadal. Farem un ampli recorregut a la part final del nostre informatiu. El Club Tenis Taula Olot en esports afronta una doble jornada històrica contra el segon i el tercer classificat. El conjunt olotí jugarà aquests dos partits amb dues tripletes diferents i amb l'objectiu de seguir al capdavant de la superdivisió. El partit contra l'Arteal Santiago jugarà aquest divendres i diumenge rebrà el Cajasur Priego. Vaja, un cap de setmana especialment apretat, així ho destaca Xavi Selles, vicepresident de l'entitat.
Un equip complicat, una pista complicada, no? Primer, si ens centrem en aquest partit, intentar anar Santiago a puntuar, seria pensem que seria un bon resultat, i anem amb ganes de guanyar, no? I amb una tripleta que pensem que podem donar guerra, però almenys puntuar ens donaria aquest punt per afrontar el proper, llavors l'últim menjar el partit contra el Cajasur.
El pavelló municipal d'esports d'Olot acollirà un torneig multiesportiu per al jovent. Es jugaran tres disciplines esportives diferents i podran participar joves d'edats compreses entre els 12 i els 14 anys. Es formaran diversos equips amb la condició de que hi hagi un mínim de dos nois i dues noies. El regidor d'esports és Aniol Sellabona.
Sigui més hàbil en un esport, també s'haurà d'adaptar en l'altra disciplina esportiva, de tal manera que puguem passar una bona estona, que a través d'aquesta competició sana doncs puguin també conèixer, relacionar-se amb altres infants i amb altres joves que habitualment doncs, poder perquè no són els que van a la mateixa, en aquest cas a la mateixa escola, al mateix institut, i per tant doncs, que també sigui un espai de socialització, de poder trobar-se amb companys que no es troben habitualment i que ho puguin fer a través de la pràctica esportiva.
Són les 8 i 10, esteu escoltant els 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Segurament transitant entre la Garrotxa i l'Alta Empordà heu passat més d'una vegada per la urbanització del Molí d'en Llorenç, al peu de la Nacional 260. És una urbanització que es va construir de forma il·legal a finals de la dècada dels 70. L'Ajuntament de Maià de Montcal proposarà ara un nou projecte per reurbanitzar tot aquest sector. A principis d'any pretenen presentar-lo als veïns, que haurien d'assumir els costos d'aquesta fase inicial, que inclouria enllumenat, aigua, clavegram i una depuradora provisional. Té un cost superior al 1 milió d'euros a repartir entre una quarantena de parcel·les. L'Ajuntament, de la seva banda, assumirà la redacció del projecte i tota la part administrativa. Més detalls amb en Gerard Puigdemont.
Primeres concrecions de l'Ajuntament de Maià de Montcal per tal d'intentar desencallar l'adequació dels serveis i el projecte de millora de l'urbanització Molí d'en Llorenç. Després de més d'un any treballant-hi, l'Ajuntament proposarà un projecte als veïns de la zona per tal de millorar l'espai i revalorar les parcel·les. Tavi Casadevall és l'alcalde de Maià.
Que potser fent una primera fase seria més fàcil desencallar aquesta situació, motivar futures fases i que la gent que realment, que són els propietaris, han de portar una quota d'urbanització, doncs els hi posem una mica més fàcil, i en el cas de que hi hagi alguna parcel·la, algun propietari que no pugui fer front a aquesta despesa, l'Ajuntament pugui o bé adquirir o bé suportar el cost d'aquestes parcel·les que no es puguin urbanitzar d'entrada. No?
Des de l'Ajuntament són conscients que les millores tiraran endavant si els veïns hi posen els diners, malgrat que actualment potser no és el millor moment econòmic per fer inversions i que possiblement no tots els veïns s'ho poden permetre. Per això, un cop presentin la proposta actualitzada de projecte als veïns, l'Ajuntament vol estar atent a la resposta i a les intencions que en tinguin els propietaris.
Engloba unes 37 parcel·les, 37-40 parcel·les, de l'entrada, com t'he comentat. El pressupost aproximat són d'un milió 50.000 euros, aproximadament, i inclou tot el que és l'enllumenat, el tema de l'aigua, del clavegram. Es faria una depuradora provisional perquè pogués englobar aquestes parcel·les, perquè la depuradora definitiva, evidentment, seria un cost molt elevat i no es podria repartir per tots els propietaris per igual. I els propietaris haurien de portar, per dir-ho així, el 100% del capital, perquè són els propietaris. L'Ajuntament l'única cosa que fa és iniciar el tram.
Fa prop de 15 anys ja es va presentar un projecte d'urbanització similar que finalment no va tirar endavant. El Molí d'en Llorenç és una urbanització que es va construir fa diverses dècades de manera irregular i en la qual conviuen persones que hi tenen la seva casa, cabanes, autocaravanes i altres tipus d'habitatge. Es calcula que només està habitada al voltant del 50% del total. Tavi Casadevall, que va ser elegit alcalde de Maià de Montcal ara fa 2 anys, es va comprometre a intentar desencallar el problema que tenia aquesta urbanització situada als afores del poble i ara presenten aquesta proposta, com ja van intentar anteriors equips de govern. Des de l'Ajuntament ja adverteixen que és impossible que el consistori assumeixi una millora integral que suposaria diversos milions d'euros d'inversió, quan el pressupost anual de Maià ronda el 500.000 d'euros.
A Vallfogona, l'Ajuntament traurà a principis de l'any que ve un nou habitatge lloguer assequible per frenar el despoblament. Es tracta de l'antiga caserna del poble, sobre la qual s'hi han fet diverses inversions progressives i que ara han de deixar l'immoble a punt per convertir-lo en habitable. Ens ho explica en Guido Sangerotti.
L'antiga caserna de Vallfogona se sumarà als pisos de Can Rafart, propietat de la Fundació Eduard Soler, dins del parc d'habitatge a lloguer assequible al municipi. L'Ajuntament preveu posar l'immoble a un lloguer econòmic dirigit especialment a famílies amb fills que vulguin viure al poble. El consistori lamenta les limitacions econòmiques que fan complicat emprendre més accions en aquest sentit per mantenir viu el municipi, a través d'aquestes famílies amb fills que volen que s'hi arrelin. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona.
No tenim prou capacitat econòmica per poder fer habitatges nosaltres. Després el que necessitem és que la Generalitat o qui sigui, doncs, que ens ajudi, que ens apoyi per poder fer que els pobles així petits, que la gent pugui venir a viure amb famílies, amb nens, i això és una cadena. Nosaltres des del grup de l'Ajuntament sempre creiem, doncs, que és important, doncs, que vinguin a viure gent, nens, perquè així l'escola també es pugui mantenir viva.
El plantejament és el de posar l'habitatge a un preu que permeti al consistori fer el manteniment suficient per poder tenir l'immoble en condicions. Alhora ja han percebut interès de famílies per anar a viure en aquesta antiga caserna, tot i que hauran de complir amb els requisits necessaris: tenir fills i utilitzar l'edifici amb ús de primera residència per establir-s'hi.
Hi ha pobles o llocs que diuen, doncs per salvar l'escola donem l'habitatge gratis. Nosaltres no estem amb aquesta ideologia. Creiem, doncs, que per venir a viure a Vallfogona has de voler-hi venir a viure, o sigui, no t'ho tenen que donar gratis, no al contrari, que tothom té que tenir un esforç a les seves vivendes, com tothom ha passat sempre, i l'Ajuntament ho traurà a concurs, no? I sí que és veritat, doncs, que es valorarà, doncs, el tenir un nen, si no, no es podrà gaudir de l'habitatge.
L'Ajuntament vol que els tràmits perquè s'hi pugui entrar a viure es puguin fer al llarg del primer trimestre de l'any que ve.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara la carpeta verda. Olot no implementarà una zona de baixes emissions al considerar que actualment és una mesura injusta per la ciutat. Des de l'equip de govern es mostren contundents en contra de la posició de la Generalitat en aquest sentit. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, referma que primer ha d'arribar la variant i després es pot començar a pensar en aquest tipus de zona. Informa Roger Isern.
La llei del canvi climàtic aprovada pel govern espanyol el 2021 establia l'obligació d'implementar zona de baixes emissions als municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants que superessin els límits marcats per al diòxid de nitrogen i per partícules. Posteriorment, el govern va aprovar un decret l'any passat que hi afegia l'ozó i que establia que la Generalitat havia de fer una revisió anual del compliment dels valors. Amb l'anàlisi feta aquest any, hi ha 24 municipis de Catalunya que inicialment havien de tenir aquesta zona de baixes emissions al gener, que ara en queden exclosos. En paral·lel, una disposició addicional del decret diu que el Departament de Territori ha de revisar i actualitzar el llistat anualment en funció de les superacions dels límits i dels valors objectius. D'acord amb això, la conselleria ha revisat el llistat dels municipis que han de tenir habilitada la zona de baixes emissions per a l'any vinent. Dins aquests municipis hi apareix Olot, tot i que la posició de l'equip de govern és totalment contrària a la de la Generalitat. Així ho ha transmès l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
Nosaltres hem fet els estudis previs perquè així ho marcava la llei i per tenir completats aquests estudis que es demana a la Generalitat, per saber en el cas de que s'hagués d'aplicar Olot, doncs, quines opcions tindríem, però deixo molt clar que no implementarem una zona de baixes emissions Olot i que no en vull ni parlar fins que no hi hagi la variant fet.
Arbós insisteix en que si abans no arriba la variant entre Olot, les Preses i la Vall d'en Bas, no té sentit per una zona de baixes emissions a Olot. Detalla que seria congestionar alguna de les dues alternatives que hi ha de mobilitat a la ciutat.
Si no tenim la variant, què farem? Una zona de baixes emissions en un sector que el que ens portarà és que més trànsit es concentri en un altre? Perquè al final, per travessar Olot, tens pràcticament dues alternatives, si ets un vehicle. Pots passar pel centre o pots passar per l'Avinguda Sant Jordi. No hi ha més alternatives. Què fem? Si tanquem una d'aquestes vies o limitem alguna d'aquestes vies, el que estarem fent és congestionant encara més l'altra, quan en un ens estan passant 22.000 vehicles al dia i a l'altre 18.000.
L'alcalde d'Olot ha confirmat que ha traslladat el seu posicionament als responsables de la mateixa Generalitat i diu que a hores d'ara la implementació d'aquesta zona seria una mesura injusta per la ciutat.
Parlem ara dels nous pàrquings de bicicletes tancats que ha estrenat l'Ajuntament d'Olot i que ajudaran a fomentar, diu el consistori, l'ús de la bicicleta d'una forma més segura. L'Ajuntament continua, doncs, prenent mesures per fomentar un model de mobilitat més sostenible, Néstor Carvajal.
L'Ajuntament d'Olot ha instal·lat aparcaments de bicicletes tancats a 6 punts diferents de la ciutat.
l'alumnat es concentra en el centre i també n'hi ha a l'hospital, al costat dels pavellons d'esports i a l'avinguda Pere Badosa. El regidor de Mobilitat i Transició Energètica, Isaac Cribillers, fa una valoració de la utilitat d'aquest pàrquing.
La bicicleta elèctrica, doncs, està a l'ordre del dia. És una bicicleta que generalment té un valor més elevat d'adquisició i també la bicicleta no elèctrica doncs pot tenir aquesta mateixa circumstància. Doncs aquest tipus d'aparcaments ajuden a que aquest ús es generalitzi perquè és més segur.
Cribillers afegeix que aquesta activitat té l'objectiu de promocionar i potenciar un canvi de l'ús de l'espai públic, com per exemple millorant la qualitat de l'aire, reduint l'emissió de contaminants, fomentant un model de mobilitat més sostenible i aconseguir una ciutat més pacificada. A més, el regidor explica que tot plegat està controlat des de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament.
Està controlat a través de la nostra de l'Ajuntament, dels serveis d'urbanisme i del tècnic de mobilitat. Es controla el seu ús perquè també hi ha un reglament que determina com es pot utilitzar el règim d'utilització d'aquests aparcaments. No és en continu, sinó que hi ha unes hores i dies limitants, i això ho han de controlar.
Aquesta proposta està dintre del marc d'una campanya per part de l'Ajuntament i assegura que es continuarà treballant amb la implementació de nous carrils bici en els mesos vinents.
A les últimes hores hem sabut que un 10% dels arbres estudiats a Olot solen necessitar una fitxa exhaustiva d'actuació davant de possibles riscos. L'Ajuntament està fent aquests dies un estudi detallat de 49 espècies de la ciutat. Estan situades en espais com el Parc de les Mores, les Fonts de Sant Roc o l'Avinguda Aragó.
A Olot es calcula que hi ha més de 13.500 arbres situats en parcs i carrers. Aquests dies s'està fent un estudi exhaustiu de l'estat dels arbres a diferents zones de la ciutat. Són concretament 27 plataners de l'Avinguda Astúries i Galícia, 11 exemplars de l'Avinguda Aragó entre Roure Americà i Faig, un freixe davant l'Escola de Música d'Olot, 3 exemplars al Parc de les Mores entre Pollancres i Salses, 4 exemplars a la zona de les Fonts de Sant Roc entre Plataners i Pollancres, i 3 exemplars a la zona de l'Escola Pla de Dalt entre Oms i Tilers. Miquel Soler és consultor en arboricultura.
Llavors la nostra funció és mitigar aquest risc. El risc ara no existeix en res, ni en els arbres, ni quan apagues el cotxe, ni quan cuines a casa teva amb gas, però sí que hem de mitigar el risc al màxim possible. En aquest sentit valorem molt, per exemple, l'ocupació sota els arbres. Si hi ha una branca perillosa que si cau al riu, no ens preocupa tant com si cau al mig d'un parc infantil. Val? Llavors aquí les actuacions seran diferents en un cas o en un altre. Una altra cosa també valorem és el cost de reduir aquest risc. Si reduir aquest risc té un cost tan elevat que no val la pena, doncs s'han de prendre decisions diferents. I si té un cost tan menor que tampoc val la pena, doncs no actuem.
Segons els experts que fan l'estudi, un de cada 10 arbres sol presentar algun símptoma que els obliga a fer un informe més exhaustiu amb possible actuació.
Tenim comprovat que quan mirem el risc actuem o hem de fer una fitxa així més completa o hi ha més complicacions en un 10% dels arbres que mirem. Això és l'habitual, que no és menys el que hem trobat aquesta setmana aquí. Amb la sequera sí que hi ha hagut un augment, però no tant de perill, sinó d'arbres que s'han mort. Quan un arbre és mort, bueno, el risc ja és igual. És un arbre que, ja no, és un arbre que dona beneficis, sigui perillós o no, l'has de treure. I tenim molt en compte, fem estudis bastant complets de vent, d'on venen els vents, quines èpoques, com es canalitzen. Això és molt important i és una cosa que estudiem bastant a fons.
Aquests dies van arbre per arbre que tenen marcats per controlar el seu estat. Primer fan una fitxa, mesuren l'arbre, després fan una avaluació visual i en detecten desperfectes. Tot seguit els piquen amb un martell i amb un altre tipus de maquinària per valorar l'estat de la fusta. Després de tenir tota la informació, fan un pla d'actuació, si cal. Aniel Sellabona, regidor de Serveis Urbans.
Aquest informe el que ens marca és quina és la diagnosi d'aquests arbres i després ens marca també quina és l'urgència o el risc o la gravetat de la situació que hagin pogut identificar. Ens marcaran quines són aquelles actuacions que hem d'executar de manera més ràpida perquè sí que poguessin suposar algun tipus d'inseguretat.
Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que estudis exhaustius d'aquest tipus els feien cada 2 anys, però que des de fa un temps els fan cada any, en part per la greu afectació que ha provocat la sequera entre els arbres de la ciutat i també per les caigudes d'arbres en moments puntuals.
Esteu escoltant els 5 minuts més, obrim ara els esports. Molt pendents del Club Tenis Taula Olot, que afronta una doble jornada històrica aquest cap de setmana contra el segon i el tercer classificat. El conjunt olotí jugarà aquests dos partits amb dues tripletes diferents i amb l'objectiu de seguir al capdavant de la Superdivisió. El partit contra l'Arteal Santiago jugarà divendres i diumenge rebran el Caja Sur Priego. Té tots els detalls l'Aniol Puigvera.
7 partits jugats, cap derrota i primers de Lliga. Aquests són els números del Club Tenis Taula Olot abans d'afrontar una doble jornada que serà històrica pel club i per l'equip de Superdivisió. La tripleta per aquest divendres estarà formada per tres jugadors nacionals, Rafael de las Heras, Arnau Pons i Miguel Ángel Pantoja. Aquests tres jugadors seran els encarregats d'intentar puntuar al pavelló de l'Arteal Santiago, equip candidat a estar a la part alta de la classificació. El conjunt gallec és tercer amb 9 punts i si l'Olot no aconseguís guanyar aquest partit, encara seguiria entre els dos primers classificats. El vicepresident del Club Tenista l'Olot, Xevi Selles, explica la importància de sumar en aquest primer partit.
Un equip complicat, una pista complicada, no? Per tant, primer, si ens centrem en aquest partit, intentar anar a Santiago a puntuar. Seria, pensem que seria un bon resultat, i anem amb ganes de guanyar, no? I amb una tripleta que pensem que podem donar guerra, però almenys puntuar ens donaria aquest punt per afrontar el proper, llavors l'últim diumenge, el partit contra el Caja Sur.
De fet, el partit gros d'aquesta doble jornada serà diumenge contra el Caja Sur Priego, equip que ha guanyat les últimes 7 lligues. Per aquest partit, el Club Tenis Taula Olot seguirà amb dos jugadors nacionals, com Rafa de las Heras i Miguel Ángel Pantoja, però Provost serà qui substituirà Arnau Pons.
Ens hi jugarem, si no hi ha res de nou, jugaríem amb Provost, jugador que avui per avui poder és el que està més en forma de tota la plantilla, amb un tenis taula excels, en molt bona forma, i estarà acompanyat del Rafa de las Heras i el Miguel Ángel Pantoja. Pensem que una tripleta potentíssima, Veurem llavors què ens porten aquests del Caja Sur, perquè realment tenen una plantilla àmplia i de molta qualitat.
Ara mateix el Club Tenista l'Olot és primer amb 13 punts, el Priego segon amb 12 i l'Arteal és tercer amb 9. El partit d'aquest divendres a Santiago de Compostela jugarà a les 6 de la tarda al camp de futbol Sant Lázaro. Diumenge el Caja Sur Priego visitarà el pavelló d'esports d'Olot en horari matinal a 2:15.
Com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
Tens bosc o un terreny i l'has de netejar, talar o fer la poda dels arbres? Som Llenyes Besalú. Contacta'ns al telèfon 626 97 37 17. Explica'ns i nosaltres t'assessorarem i te'l mantindrem net. Fem desbrossaments, neteges, tala i poda d'arbres, sega de marges, franges de prevenció d'incendis, triturem tot tipus de restes vegetals per a biomassa, netegem rieres. Llenyes Besalú. Truca'ns al 626 97 37 17.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpiolot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpiolot, notaràs els resultats.
Aquest desembre a Nissan toca estrenar. Descobreix el nou Nissan Qashqai 2025. L'híbrid reinventat amb unitats limitades en estoc i un estalvi de fins a 7.750 euros. Aquest desembre aprofita aquesta oferta exclusiva i emporta't el teu Qashqai amb les millors condicions de l'any. Nissan, Olot Motor, a la carretera de Santa Coloma sense número de les preses. Nissan, emoció a cada quilòmetre.
Famílies, aquest Nadal els petits de la casa poden gaudir de les festes, però també de l'esport. Del 22 al 24 de desembre i del 29 al 31 podran practicar handball, voleibol, bàsquet, patinatge, escalada i un munt més d'esports al casal multiesportiu de Nadal de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot. Les inscripcions ja estan obertes i hi ha temps fins al 14 de desembre. Més informació i inscripcions a la pàgina web de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot, esportsilleure.olot.cat o trucant al 972 26 64 61.
A Òptica Fluvià ens agraden els teus ulls i per això els volem totalment sans. Anàlisi i diagnosi visual, anàlisi de retina, graduacions personalitzades, optometria pediàtrica, de l'esport, del treball i molts més serveis per cuidar de la teva salut visual. Visita'ns i deixa els teus ulls en bones mans. Ens trobaràs al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Per a més informació, fluvià.cat.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil, trucant al 872-200-555 o entra a nexiatel.cat. Nexia, com a casa. A Nexia, sempre hi som.
Bon dia i bona hora, són 9:15. Ens posem al dia de l'actualitat informativa d'aquest dimecres.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de Maià de Montcal proposarà un nou projecte de reurbanització per al molí de Llorenç. A principis d'any pretenen presentar-lo als veïns que haurien d'assumir els costos d'aquesta fase inicial, que inclouria llumenat, aigua, clavegueram i una depuradora provisional. L'operació té un cost superior al 1 milió d'euros. Antavi Casadevall és l'alcalde.
Que potser fent una primera fase seria més fàcil desencallar aquesta situació, motivar futures fases i que la gent que realment, que són els propietaris, han de portar una quota d'urbanització, doncs els hi posem una mica més fàcil, i en el cas de que hi hagi alguna parcel·la, algun propietari que no pugui fer front a aquesta despesa, l'Ajuntament pugui o bé adquirir o bé suportar el cost d'aquestes parcel·les que no es puguin urbanitzar.
El Molí de Llorenç és una urbanització que es va construir de forma il·legal fa dècades als afores del poble, a tocar de la Nacional 260. A Vallfogona del Ripollès, l'Ajuntament traurà a principis de l'any que ve un nou habitatge en lloguer assequible per frenar el despoblament. Es tracta de l'antiga caserna del poble, sobre la qual s'hi han fet ja diverses inversions progressives i que han de deixar l'immoble a punt per ser ocupat. Escoltem l'alcalde del municipi, Esteve Font.
No tenim prou capacitat econòmica per poder fer habitatges nosaltres. Després el que necessitem és que la Generalitat o qui sigui, doncs, que ens ajudi, que ens apoyi per poder fer que els pobles així petits, que la gent pugui venir a viure, famílies amb nens.
Olot no implementarà una zona de baixes emissions, el considerar que actualment és una mesura injusta per la ciutat. L'equip de govern es mostra contundent en contra de la posició de la Generalitat. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, diu que un cop s'hagi fet la variant, ja en parlarem.
Nosaltres hem fet els estudis previs, perquè així ho marcava la llei, i per tenir completats aquests estudis que es demana la Generalitat, per saber en el cas de que s'hagués d'aplicar Olot, doncs, quines opcions tindríem, però deixo molt clar que no implementarem una zona de baixes emissions Olot, i que no en vull ni parlar fins que no hi hagi la variant.
Els nous pàrquings tancats de bicicletes instal·lats a Olot ajuden a fomentar l'ús d'aquest vehicle de forma més segura. L'Ajuntament continua prenent mesures per fomentar un model de mobilitat més sostenible i aconseguir una ciutat més pacificada. Escoltem l'enregidor de Mobilitat i Transició Energètica, Isaac Cribillers.
La bicicleta elèctrica doncs està a l'ordre del dia. És una bicicleta que generalment té un valor més elevat d'adquisició i també la bicicleta no elèctrica doncs pot tenir aquesta mateixa circumstància. Doncs aquest tipus d'aparcaments ajuden a que aquest ús es generalitzi, perquè és més segur.
I un 10% dels arbres estudiats a Olot solen tenir necessitats especials. Per això cal una fitxa exhaustiva d'actuació per tal d'avaluar possibles riscos. L'Ajuntament d'Olot està fent aquests dies un estudi detallat de 49 arbres de la capital. Experts en arboricultura controlen l'estat d'aquestes espècies, ubicades sobretot al Parc de les Mores, les Fonts, Sant Roc i també l'Avinguda Aragó. Escoltem a Miquel Soler, és un dels tècnics consultors.
Llavors, la nostra funció és mitigar aquest risc. El risc no existeix en res, ni en els arbres, ni quan apareix el cotxe, ni quan cuines a casa teva amb gas, però sí que hem de mitigar el risc el màxim possible. En aquest sentit, valorem molt, per exemple, l'ocupació sota els arbres. Si hi ha una branca perillosa, que si cau al riu, no ens preocupa tant com si cal al mig d'un parc infantil.
Són les 8:34. Durant 4 dies, 26.000 persones han passat per la Fira de Nadal de Ripoll. Entre els actes destacats, la cantada de Nadales o l'actuació de la Dècada Prodigiosa. Entre altres, el recuperat Campament Reial també ha estat un èxit amb més de 800 cartes rebudes. Escoltem els paradistes, també satisfets.
Jo crec que més. A mi, si més no, estic contenta. M'estan millor que l'any passat.
Jo diria que és de les vegades que hi ha més gent. Jo crec que és això, per al clima i això que també, com que hi ha neu a la muntanya, les pistes estan obertes i ha pujat molta gent.
També ho han notat a Camprodon, que ha viscut un cap de setmana superintens amb la Fira de la Puríssima. L'encesa de llums ha donat el tret de sortida al Nadal a la vall. L'alcalde agraeix el suport de totes les parts implicades.
Quan la societat, no? Quan les entitats, quan la gent es volca en un poble com és ara Camprodon, la veritat és que és fàcil organitzar, la veritat és que és un plaer organitzar amb tota aquesta gent, perquè són gent que t'ho posa molt fàcil i realment... A la plaça Santa Maria s'organitza sola, l'Espai d'Octubre també, aquí la Mancomunitat ens ha donat un cop de mà i avui agrair especialment tots els alcaldes de la Vall i tota la gent de la Vall la predisposició.
Ha estat un cap de setmana on ja s'han celebrat moltes coses lligades amb el Nadal. Per exemple, la comunitat colombiana d'Olot celebra la Noche de las Velitas. Es tracta d'una celebració que serveix per donar la benvinguda al Nadal.
Per nosaltres és celebrar el començament de l'època nadalenca. Doncs el que fem és això, cada família té les seves velites i aquest dia, la nit del 7 de desembre, sortim al carrer, als veïns, als famílies, i encenem les velites, fem un compartir.
I aquest cap de setmana ha tingut lloc les tradicionals pujades dels pessebres als cims ripollesos. Sant Amant, el Taga i el Puig Estela, entre altres, ja tenen els batlems que encalanaran les muntanyes aquestes festes. Els últims en fer-ho seran el grup excursionista de Can de Bànol, que celebraran la pujada aquest proper diumenge. I en matèria esportiva, doblet pel part del Club Tenis Taula Olot. El Club Tenis Taula Olot afronta una doble jornada històrica contra el segon i el tercer classificat. El conjunt olotí jugarà aquests dos partits amb dues tripletes diferents i amb l'objectiu de seguir al capdavant de la Superdivisió. El partit contra l'Arteal Santiago es jugarà aquest divendres i diumenge rebrà el Cajasur Priego. El vicepresident de l'entitat és Xevi Sellas.
Un partit complicat, una pista complicada, no? Primer, si ens centrem en aquest partit, intentar anar a Santiago a puntuar. Pensem que seria un bon resultat, i anem amb ganes de guanyar, no? I amb una tripleta que pensem que podem donar guerra, però almenys puntuar ens donaria aquest punt per afrontar el proper, o llavors l'últim menys el partit contra el Cajasur.
El pavelló municipal d'esports d'Olot acollirà un torneig multiesportiu per al jovent. Es jugaran tres disciplines esportives diferents i podran participar joves d'entre 12 i 14 anys. Es formaran diversos equips amb la condició de que hi hagi un mínim de dos nois i dues noies. L'Aniol Sellabona és regidor d'esports.
Sí, més hàbil en un esport també s'haurà d'adaptar en l'altra disciplina esportiva, de tal manera que puguem passar una bona estona, que a través d'aquesta competició sana doncs puguin també conèixer, relacionar-se amb altres infants i amb altres joves, que habitualment doncs poder, perquè no són els que van a la mateixa, en aquest cas a la mateixa escola, al mateix institut, i per tant doncs que també sigui un espai de socialització, de poder trobar-se amb companys que no es troben habitualment i que ho puguin fer a través de la pràctica esportiva.
Dos quarts i mig de nou.
Garrotxa Activa, la teva assessoria a Olot. A Garrotxa Activa administrem comunitats de propietaris. Oferim serveis de compra, venda i lloguer d'immobles. Som assessors experts fiscals, comptables i laborals, tant per a empreses com a particulars. Si busques una gestió professional, tria Garrotxa Activa. A Olot, a l'Avinguda Sant Jordi 166, telèfon 972-2751-12. I ara també ens trobaràs a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses. Garrotxa Activa. Més de 20 anys assessorant persones.
Aquest Nadal, a Daife, volem agrair-vos la vostra confiança. Durant tot l'any hem treballat per protegir els vostres productes amb solucions d'embalatge segures i eficients, sempre amb el compromís ferm de cuidar el nostre planeta. Daife, tenim molt per celebrar. 8è Premi Pime de Girona per la gran feina de formació en sostenibilitat i digitalització de l'empresa. Bones festes i feliç any nou de part de Daife. Compromís amb vosaltres i amb el medi ambient.
És el moment del temps. L'anticicló ens ha d'acompanyar durant gran part d'aquesta setmana i això tindrà efectes directes sobre la temperatura. Dani Ramírez.
Aquest dimecres no ens portarà cap canvi de temps important. El més destacable és que aquesta matinada pràcticament no ha glaçat enlloc. A l'interior ni al Pirineu només trobem aquella zona tan freda de Das, l'aeròdrom, a tocar del Segre amb 2 sota 0, però la resta de temperatures són positives. Per exemple, un grau a Olost, a Lluçanès, també a Mieres, un de positiu. Aquestes serien les més fredes. I bé, 2-3 graus, per exemple, a Vic i a Olot, 2-3 graus també a més de 2.000 metres, al Pirineu, a la Tosa o a Núria, 3 de mínima, positius. Hi ha inversió tèrmica, es manté aquest cel poc ennuvolat en general, però també amb boires a les comarques interiors, sobretot cap a Osona, punts de la selva, i de dia no descartem també alguns núvols baixos arran de mar, cap a la Costa Brava. En principi el temps no canvia, per tant, tot igual, màximes de 14 a 18 graus, puntualment 19, i un dia doncs suau pel que fa temperatura amb aquesta nit que no està tan freda com en dies anteriors. Hi ha hagut mínimes per sobre de 10, 11, per exemple, a Palamós, a Llançà o a l'Estartit. També temperatures poc fredes, tot i que Sant Miquel de Fluvià, la zona de Torroella, han arribat a 3 graus positius de mínima. Bé, el temps tampoc canvia els propers dies. El que sí que notarem és que la temperatura baixa un grau o dos cada dia. Dijous, demà, una mica més avall. Divendres, una mica més avall. Però vaja, no ve cap fred important. Sempre amb aquest anticicló, amb sol, núvols, clarianes, alguna boira, però no tindrem el cel totalment serè.
Hem viscut un any diferent, ple d'aprenentatges que ens han fet avançar. Hem après a escoltar de debò, a construir el nostre propi camí, amb calma i amb els nostres valors. Potser tot no ha estat perfecte, però cada pas ens ha fet més propers, més humans. Aquest Nadal construïm la nostra pròpia llum, sense presses, sense modes, amb tot el que som. Bassols Energia, l'energia compromesa.
Doncs el Nadal ja és aquí i aquest cap de setmana ja n'hem tingut un tastet. Durant 4 dies, unes 26.000 persones han passat per la Fira de Nadal de Ripoll. Entre els actes destacats, la cantada de Nadales o el ball de gala de la dècada prodigiosa. El recuperat campament reial també ha estat un èxit amb més de 800 cartes que ja estan a punt per ser entregades als Reis de l'Orient. En el marc de la Fira també s'ha presentat el llibre històric de més de 60 comerços centenaris de la comarca. També hi ha hagut lloc per la solidaritat. En concret, s'han recollit 855 euros amb la xocolatada solidària per la Marató de 3Cat. La Laura Segú fa un recull de com ha anat un cap de setmana especialment intens a la capital del Ripollès.
A prop de 26.000 persones han passat al llarg dels 4 dies de la Fira de Nadal de Ripoll. Des de l'organització refereixen aquesta com l'edició que ha comptat amb més públic d'arreu de Catalunya, així com d'altres indrets, com per exemple França. Jordi Terré, responsable de Fires al Ripollès.
Home, veiem, ostres, que hi ha un interès per venir i alguna cosa estem fent bé, no? Amb la programació que portem i que mica en mica doncs anem posant en el cartell de fires reconegudes de Nadal.
Divendres s'inaugurava la fira que ha comptat amb parades distribuïdes pel barri vell, des de les quals també es coincidia amb la sensació que la d'enguany ha portat més visitants per la zona de parades i activitats. Cristina Guillemet i Maria Sadurní, paradistes.
Jo crec que més. A mi, si més no, estic contenta. M'estan millor que l'any passat.
Jo diria que és de les vegades que hi ha més gent. Jo crec que és això, per el clima i això que també, com que hi ha neu a la muntanya, les pistes estan obertes i ha pujat molta gent.
El cap de setmana ha concentrat el major nombre d'assistents a activitats com la cantada de Nadales en català a càrrec del col·lectiu Desembre o el ball de gala a càrrec de la dècada prodigiosa van omplir la plaça de la Lira. Una de les propostes recuperades, com és el campament reial, també ha tingut una excel·lent acollida amb més de 800 cartes per entregar als Reis Mags. Dissabte arribava un acte homenatge a la perseverança del teixit comercial amb la presentació del llibre que recull la història de 63 establiments centenaris, un llibre editat per la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès amb el finançament de la Cambra i el Consell Comarcal. Escoltem en Josep Pascal, vicepresident executiu de la UIER, i Tomàs de Montagut, copropietari del balneari de Montagut.
Que hi ha gent que s'ha reconvertit molt, que no passa res, que hi ha qui feia gasoses, Can Salvans, i ara té allotjaments rurals, no? És igual, el tema, l'activitat econòmica que es vagi conservant, no hi ha cap mena de problema. jo crec que és molt important també per un homenatge a la gent.
Un gran reconeixement, no?, a la labor feta per generacions de la meva família, però també dels fundadors, que eren d'una altra família i que pues, també suposa un reconeixement a la seva tasca inicial. No?
Les demostracions a Ripoll Comerç, la cercavila amb els jacants, la música de carrer han complementat, entre d'altres propostes, una de les fires de Nadal que ha lluït més a Ripoll. Precisament després de la inauguració oficial de divendres, es premia l'interruptor que donava per inaugurat el calendari de festes de Nadal a càrrec dels membres del consistori infantil i els membres del pobillatge.
I a Camprodon també han viscut un cap de setmana especialment intens amb la celebració de la Fira de la Puríssima. L'encesa de llums ha donat el tret de sortida al Nadal a la Vall amb un seguit d'actes i espais on gaudir de les diverses propostes era una obligació. Escoltem com ha anat precisament aquest cap de setmana especialment intens a la Vall de Camprodon per l'afluència turística de visitants pel pont.
Camprodon ha apostat fort pel Nadal aquest cap de setmana al llarg de la Puríssima amb un seguit de propostes molt llamineres que han atret els visitants a la Vall al llarg d'aquests dies. Tot ha començat amb una encesa de llums càlida, esperada i espectacular a la plaça de la Vila aquest divendres a les 7 del vespre, amb l'acompanyament musical de la Coral Camprodon i els membres del Casal Camprodoní col·laborant. En parla Xavi Guitart, alcalde de Camprodon.
Quan la societat, no?, quan les entitats, quan la gent es volca en un poble com és ara Camprodon, la veritat és que és fàcil organitzar, la veritat és que és un plaer organitzar amb tota aquesta gent, perquè són gent que t'ho posen molt fàcil i realment a la plaça Santa Maria s'organitza sola, l'Espai d'Octubre també, aquí la Mancomunitat ens ha donat un cop de mà i avui agrair especialment tots els alcaldes de la Vall i tota la gent de la Vall la predisposició a ajudar, a col·laborar i a ser-hi. Per tant, és molt important que la Vall més que mai està unida i jo crec que això és un gran punt a favor.
En aquest sentit, Camprodon ha estat curull d'activitats durant tot el cap de setmana i ha tingut lloc al Mercat Solidari de segona mà, una fira de productes de proximitat i artesania a la plaça de Santa Maria, actes, presentacions culturals, espais com Cal Marquès, la col·laboració dels donants de sang, la quina de la Unió Esportiva Camprodon, l'audició de la principal de la Bisbal o l'espectacle d'en Peyu al pavelló Llandrius. Tot amb un ambient nadalenc que ha omplert la vila de vida amb la col·laboració del comerç local. Però una de les novetats principals ha estat la fira que ha omplert l'Espai 1 d'Octubre a càrrec de l'Associació de la Pagesia de la Vall de Camprodon, una entitat que va néixer aquest mes de març i que ja trepitja fort, superant obstacles com la impossibilitat d'exposar bestiar. En parla Núria Simón, membre de l'associació.
No volíem deixar de mostrar qui som, d'explicar a la gent què és el que fem aquí a la pagesia de muntanya i al final vam dir que ho faríem en molt petit format, no podem portar bestiar, però sí que podem explicar qui som a través d'algunes xerrades que hem organitzat aquests tres dies i per altra banda també degustant la nostra carn de xai, de poltre i de vedella.
Els ramaders de la Vall ja tenen el punt de mira fixat a la Puríssima de l'any que ve. La fira que s'ha fet aquest any ha sigut en petit format, però les ambicions són grans. Mostrar el producte, la feina i apropar a tothom les tasques que es fan des d'un sector que té amenaces a tots costats i que reivindica la proximitat i el dia a dia.
Tenim la grip aviar sobre la taula, tenim la pesta porcina, hem tingut la dermatosi nodular l'any passat a la llengua blava amb ovelles. Si no ens ho impedeix això, nosaltres anem per totes, ho tindrem bestiar, encara serà més gros que el que hem fet enguany i per tant esperem poder fer el que realment somiàvem, que aquest any ja déu-n'hi-do, però el que realment creiem que tindrà un impacte molt més gran tant a nivell de territori com a nivell de tant allà com puguem arribar.
Tot en uns dies que han servit per donar la benvinguda al fred i a la temporada d'hivern a la Vall, en què les ocupacions turístiques han estat elevades i en què s'ha començat a respirar la màgia del Nadal.
M'agrada el Nadal, faig petons i regals.
I de fires que es tanquen a fires que s'obren. Anem ara cap a Sant Feliu de Pallerols perquè tot és a punt per la Fira de Santa Llúcia, una de les més antigues de tot Catalunya. L'alcalde és Artur Colomer. Què tal, l'alcalde? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia a tothom.
Com podríem definir la Fira de Santa Llúcia? Dèiem que és una de les més antigues de Catalunya, amb un passat especialment considerable, sobretot lligat al món ramader, no?
Sí, és una fira històrica de moltíssims anys, de les més antigues de Catalunya, i afrontem doncs aquesta fira, la veritat que ha sigut un repte, com sabem tots, arran de la dermatosi, de la febre porcina i de la grip aviar. Fins a la setmana passada no teníem autorització per poder-hi per poder-hi exposar animals, i ara sí que ens han donat autorització des d'ahir, doncs, perquè hi puguem tenir cavalls i xais i poca cosa més, però bueno, la veritat que va ser una sorpresa que ens donessin l'autorització, i ahir molt animat i amb ganes engrescats per donar suport al sector ramader, i mica en mica esperant que la situació millori perquè tot el sector, doncs, pugui tirar amb força endavant.
De fet, sou afortunats, perquè hem de recordar que des de la tria de mulats d'Espinavell no s'han pogut celebrar cap de les fires ramaderes que hi havia previstes a les comarques gironines. Per tant, és una alè d'esperança, no?, el fet de que pugueu tenir ja els primers animalons.
Sí, sí, ahir va agafar una mica de sorpresa que el departament ens autoritzés, però sí, de seguida vam començar a mobilitzar a tothom, els ramaders que implicats i a l'organització, perquè esclar, estem parlant que la fira ja comença actes culturals des del dissabte i tot el diumenge al dematí sobretot, i evidentment és organitzativament és complicat, però ho farem. Evidentment que el sector s'ho mereix, hem d'estar al 100% i amb el màxim suport del sector.
Què més hi podrem veure a la fira de Santa Llúcia?
Bé, com deia, el dia comença una mica s'engloba amb actes culturals el mateix dissabte. Hi ha la subhasta de l'Oncolliga, després també fem l'inauguració del Camí de Pessebres, i després el diumenge d'actes culturals, fem la dansa de la Marboleny, i evidentment tot actes que van relacionats amb donatius per la Marató, i evidentment doncs, l'exposició doncs, que dèiem ramadera, en aquest cas de cavalls i de xais, i tot mercat d'artesania i també exposició de maquinària.
Molt bé, doncs tots a la Vall d'Hostoles aquest cap de setmana. Artur Colomer, alcalde de Sant Feliu de Pallerols, gràcies per atendre avui la trucada dels 5 minuts més i per avançar-nos doncs, aquesta notícia que indica que sembla que mica en mica aquestes restriccions amb el bestiar es van obrint. Recordem-ho que hi podrem veure xais i també cavalls a la fira de Santa Llúcia de Sant Feliu de Pallerols. Una abraçada, gràcies, bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres, sou tots molt benvinguts.
I atenció, perquè aquest cap de setmana hem conegut que la comunitat colombiana d'Olot celebra la Noche de las Velitas. Es tracta d'una celebració que serveix per donar la benvinguda al Nadal. A la vigília de la Immaculada Concepció han fet una missa al santuari d'Altura i a la sortida han encès tot d'espelmes per menjar plegats després. Es tracta d'una tradició catòlica d'origen colombià.
Entre la multitud d'actes nadalencs que es poden veure aquests dies per tota la comarca, n'hem trobat un de nou i curiós que ha impulsat la comunitat colombiana que viu a Olot. A la vigília de la Immaculada Concepció, el vespre abans, concretament, el Santuari d'Altura va acollir una missa en català i en castellà per celebrar el Dia de las Velitas, o Noche de las Velitas, una festa catòlica colombiana que dona la benvinguda a aquests dies de festes. I Adi Mateus és membre de l'organització de la Noche de las Velitas.
Per nosaltres és celebrar el començament de l'època nadalenca. Doncs el que fem és això, cada família té les seves velitas i aquest dia, a la nit, del 7 de desembre sortim al carrer als veïns, als famílies i encendem les velites, fem un compartir, cantem cançons nadalenques i això per nosaltres és el començament de l'època nadalenca.
I d'aquesta manera, un cop acabada la missa, tothom va encendre les espelmes, les van col·locar per tots cantons i van menjar plegats. El mateix santuari d'Altura també va quedar il·luminat per desenes d'espelmes enceses.
És l'únic país en Latinoamèrica, i s'entén que Europa tampoc és l'únic país que celebra això, per nosaltres és molt important i per això que tant hem decidit d'intentar de fer-lo la primera vegada i si ens sortim bé d'aquí endavant continuarem fent la celebració.
Sigui com sigui, el cas és que l'acte va tenir un èxit rotund. L'exterior del santuari d'Altura era ple de gent la tarda vespre de diumenge, una manera diferent de celebrar que ja queda menys per Nadal. El mateix full parroquial anunciava aquest acte, una mostra més que les tradicions continuen però que amb el pas del temps se n'inclouen de noves, i és que en aquest cas són moltes les persones de Colòmbia que viuen a la Garrotxa.
I tu rabadà.
És que jo avui he esmorzat.
Doncs bé, aquest cap de setmana han tingut lloc ja les tradicionals pujades dels pessebres als cims ripollesos. Sant Amant, el Taga, el Puig Estela, entre altres, ja tenen els betlems que engalanaran les muntanyes durant aquestes festes. Els últims en fer-ho seran el grup excursionista de Can de Bànol, que ho tenen previst fer aquest proper diumenge.
Per la neu que el camí hi ha.
El grup excursionista Can de Bànol serà l'última de les 7 entitats que durà a terme la tradicional pujada dels pessebres als cims ripollesos. Ho farà després que la resta d'entitats hagin aprofitat aquest cap de setmana llarg per la Puríssima per adornar i engalanar els cims ripollesos amb els nous pessebres. Un dels més matiners a fer-ho ha sigut la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses, que s'ha enfilat al cim del Taga, en la que ha sigut la 64a pujada de l'entitat. Una trentena de persones ha pujat al pessebre que enguany ha dissenyat el santjoaní Adrià Roca i la seva família. A més del Taga, dissabte també es van engalanar el Puig Estela. Una vintena de persones amb especial participació infantil van pujar al pessebre de l'Ajuntament de Vallfogona de Ripollès fins al cim del Puig Estela. Els més petits van ser els encarregats de muntar el pessebre i també van poder gaudir de fer un tram de la ruta amb un tot terreny. Qui ha fet cita doble aquest cap de setmana ha sigut el Club Pirinenc L'Esquella. Dissabte l'entitat va celebrar la pujada del pessebre Caralbs. El Belem Caralbi s'ha instal·lat a l'oratori del Corbell després que els participants pugessin pel camí de Núria i la Bauma del Ferrer. I diumenge l'Esquella va ressonar per Dines. La caminada va sortir de la plaça del Pedró i els participants van pujar fins al Mirador de Tos, on es va instal·lar el nou pessebre i també es va realitzar el canvi de la senyera catalana. A la Vall de Ribes també es va celebrar la 21a pujada del pessebre a Planoles. Primer l'associació excursionista i un grup de valents van matinar per portar el pessebre al Puig d'Òrria. I una mica més tard els més petits es van enfilar pel collet de les barraques fins a la cabana de la Becarissa, on s'ha instal·lat el betlem fet pels alumnes de l'escola. I diumenge també es va realitzar la 59a pujada del pessebre a Sant Amand, de la mà del Club Excursionista Ripoll. La pujada va comptar amb tres rutes. Els més matiners van sortir a les 7 del matí des de la plaça de l'Ajuntament. El gran grup ho va fer més tard, des de la Tuta, i les famílies amb nens es van incorporar a Coll de Jou. Enguany el pessebre d'Eudald Blanc tenia un to més rústic i, com ja és habitual, també incorporava algunes inscripcions. La pujada va comptar amb molta participació, sent una de les més multitudinàries dels darrers anys.
Aquest Nadal el volem celebrar amb vosaltres.
A Masia Pi Guillem tenim grans espais per dinars o sopars d'empresa, àpats familiars, d'amics o en parella.
Gaudiu de la bona cuina i de la tranquil·litat de Masia Pi Guillem en un entorn natural increïble.
Encarregueu per aquestes festes a masiapiguillem.com.
Anem acabant. El pavelló municipal d'Esports d'Olot acollirà un torneig multiesportiu per al jovent. Es jugaran tres disciplines esportives diferents i podran participar joves d'edats compreses entre els 12 i els 14 anys. Es formaran diversos equips amb la condició que hi hagi un mínim de dos nois i dues noies.
A part del casal esportiu que hi haurà durant les vacances de Nadal, des de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot han impulsat un torneig multiesportiu en què cada equip desconeixerà quin esport serà el protagonista de cada jornada. Del 29 al 31 de desembre, els joves nascuts entre el 2011 i el 2013 podran participar en aquest torneig on es jugaran tres esports diferents: futbol sala, bàsquet i voleibol. En cada partit, els equips jugaran de forma aleatòria en algun d'aquests esports. El regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, explica quin és l'objectiu d'aquest campionat.
Sigui més hàbil en un esport, també s'haurà d'adaptar en l'altra disciplina esportiva, de tal manera que puguem passar una bona estona, que a través d'aquesta competició sana doncs puguin també conèixer, relacionar-se amb altres infants i amb altres joves que habitualment doncs poder, perquè no són els que van a la mateixa, en aquest cas a la mateixa escola, al mateix institut, i per tant doncs que també sigui un espai de socialització, de poder trobar-se amb companys que no es troben habitualment i que ho puguin fer a través de la pràctica esportiva.
Cada equip ha d'estar format entre 6 i 8 participants amb la condició que hi participin dos nois i dues noies per tal d'assegurar la inclusivitat en aquest torneig. Des de l'organització han previst que hi hagi una participació d'una desena d'equips com a màxim. El funcionament serà que els partits tindran una durada de 20 minuts i es duran a terme des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia. Les inscripcions per a poder participar en aquest torneig multiesportiu de Nadal es poden fer fins el 14 de desembre a través de la web de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot.
Ho deixem aquí. Que passeu un bon dia.